La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 20 de desembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca La Caravana, un programa de la ràdio en català on 16 jutges d'un jutjat mengen, això sí, constitucionalment, fetge d'un penjat. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia, o gairebé, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral, fot-li, David.
La Caravana, amb Joan Trillas.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Doncs avui el menjar tornarà a ser el principal protagonista d'aquesta secció. Heu sentit mai a parlar del foie vegà? Quins ingredients creieu que porta? Doncs aneu-hi pensant, perquè en uns minuts aquesta i altres notícies curioses a la caravé de la caravana.
Vinga, va, quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia sabrem què en pensa la gent del carrer de la voluntat de prohibir els patinets elèctrics al transport públic de Barcelona. En parlarem amb dos experts, Lluc Canals, professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya, i amb Gina Montesinos, secretària de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
És dimarts i, per tant, toca Crònica Negra, els nostres crims, o gairebé. Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda, i avui parlarem de la figura de Ted Bundy, un prolífic assassí nascut als Estats Units d'Amèrica a la dècada dels 70. El seu cas va marcar un abans i un després en la conceptualització dels anomenats assassins en sèrie. Va ser l'autor de més de 30 assassinats, però en el seu moment es va estudiar la possibilitat de que en realitat n'hagués realitzat més de 100. Per explicar-nos-ho tot plegat, ens hi acompanyarà el criminòleg i perfilador Xavier Álvarez Llaverío.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts, Núria, els caravaneros parem per ser solidaris.
Sí, avui descobrirem tota la feina que fan des del món de l'esport, però amb una àmplia visió social, la de Ricky Rubio Foundation, de la mà del seu coordinador Josep Heredia. És una fundació que, entre d'altres, té com a objectius promoure la sensibilització del càncer de pulmó a través de campanyes digitals, el suport a nens de barris vulnerables mitjançant programes extraescolars que treballen els valors de l'esport, o el suport al programa de bàsquet unificat de l'Special Olympics.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Nina.
Des del passat dissabte podem gaudir a Barcelona del Festival de Nadal, un festival que pretén consolidar-se cada Nadal a la ciutat comtal a través de música, tallers i arts escèniques, i amb un espectacle de llum, òpera i circ, que té lloc cada vespre, la Torre de Nadal, una col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Gran Teatre del Liceu. En parlarem amb Oriol Martí, comissariat artístic de l'Oficina de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona, Lluís Danés, director d'escena i dramatúrgia de l'espectacle, i Sergi Cuenca, director musical i arranjador.
I la darrera hora de programa arriba al bo i millor del tietisme de la ràdio catalana, Andreu.
Doncs sí, Laura Rabanal, Consol Rovira i Carme Pasqual, és a dir, les nostres tietes seran com cada dimarts a la nostra caravana, amb convidats de luxe per riure i passar una bona estona.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, que anem tard. Gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda i aquesta hora hem de saber, Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Lluís Danés, un dels convidats de 4:45, que és director d'escena i dramaturg. A veure, es nota molt que ve del món artístic només veient el seu Instagram, i es nota que li apassiona. Només cal veure la seva última fotografia que ha penjat amb la descripció que hi posa: avui, que hem estrenat la Torre de Nadal, vull recordar la primera foto d'aquest projecte, encara sense guió i sense música i sense equip. La intuïció sempre s'obre camí. I per qui no l'hagi vist, aquesta fotografia, se'l veu, doncs, a mans de... manos a la obra, diguéssim, amb la construcció de l'arbre, que diria que és un arbre, Joan, no sé si m'equivoco, que tu has vist el...
És un arbre molt especial.
D'acord, sí, doncs, sí. Se'l veu... mans a l'obra, pintant aquest arbre, que és la figura principal d'aquest espectacle. He de dir que se sap vendre molt i molt bé. El seu Instagram està ple de contingut sobre els espectacles que ha dirigit, i he de dir que les fotografies, doncs, et donen aquestes ganes d'anar-ho a veure. L'aprovo també perquè no fa mal de cap veure el seu Instagram. Colors bastant càlids, però sobretot perquè demostra que té arrels pageses.
Ja, mira.
I per què dic això? Doncs perquè té una selfie que m'he trobat el 26 d'agost d'aquest any, on apareix ell amb un barret de palla i, atenció, amb un bri de fonoll a la boca. I no em dieu que això no és de pagès total.
De pagès i una mica de dominguero, també, eh?
Sí, jo ni ho faig, això, i mira que sóc de pagès de muntanya, eh? També he de dir que és catalanet, que se'l veu catalanet. I per què dic això? Doncs perquè té una foto recordant vells temps on se'l veu doncs, vestit amb la faixa i amb la barretina.
Vinga, va, Andreu, explica'ns el teu toc.
Doncs mireu, avui us parlo d'una cosa que em passa sovint i que tot just ahir me'n vaig adonar. El tema és que quan estic parlant amb alguna persona de peu, doncs com que no puc estar quiet, em vaig movent-me quan acabo de dir una frase. Pot ser tan explícit com que marxi d'aquella habitació i vagi parlant amb l'altra persona cridant des de lluny.
Ah, però no quan parles per telèfon, allò
no,
que ens
no,
anem
no.
movent, eh?
Ah, això també em passa.
Sí.
Però cara a cara...
També.
Sí, no sé. I crec que posa bastant nerviós a l'altra gent, eh?
Home molt.
Deu posar.
I que l'Andreu sempre es mou. La sí. Núria sempre ho diu, eh?
Va, odies la gent que...
Que et fa quedar amb presses. És a dir, que eres amb una persona per un temps limitat. No, anem a veure. Per quedar, quedem bé. No sabem que l'altra persona pot entre tal i tal hora. Ja sé que la gent està molt, molt enfeinada, no? Però hem de començar a aprendre a passar temps de qualitat amb les altres persones. Si no, de què serveix quedar?
Això sempre i quan vulguin quedar. Em fa
exactament,
feliç que...
també, també. Doncs mireu, em fa feliç menjar creps.
Ai, m'encanten.
Sí. Ara feia bastant temps que no em menjava, ahir em vaig menjar, i crec que és un dels petits plaers de la vida que estan menys valorats.
Sí?
Menjar creps.
A mi també m'agrada molt.
Boníssimes.
Sí, sí, tant i tant. Va, a propòsit, què?
A veure, el propòsit d'ahir era sortir amb lents de contacte. Òbviament, no ho he fet perquè no he sortit de festa.
Faltaria més.
Ja ho faré. Però ja ho vaig dir, que això era un propòsit d'any nou.
Doncs nou propòsit.
Doncs he d'intentar fer un postre pel sopar de Nadal que tenim previst al pis. Perquè, clar, jo anava a posar la meva panera de Ràdio Estel.
Home, lleig.
És que no, ja sabeu que la cuina i jo no som amics.
Hi ha postres senzills, home.
Sí, un pa de pessic faré.
Pregunta-li a la de Parellada quan vingui.
Pots fer torrons.
Uf,
no, m'he complicat.
Sí, crec que t'has complicat bastant,
Núria.
Ens va
ensenyar un dia, Núria, ens va ensenyar a fer xutxes?
Sí. No és tan complicat, has de tenir paciència.
És que això no en tinc.
Jo tampoc, tranquil. Veritat? Però el pa de pessic de xocolata el vas fer l'altre dia i ho vas fer molt bé.
Sí, en veritat sí.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, gairebé 8 minuts que passen de les 3 de la tarda i a aquesta hora obrim la cara B de la caravana. Ja ho sabeu, totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal. Què ens portes avui, Núria?
Doncs avui una cara B molt diversa, també, eh? Per començar, parlarem de l'Alexa.
Ah, mira.
Sabeu el que és?
Home, mira, la tenim aquí. Hola, sí. Alexa.
Ui, avui l'Alexa està una mica refredada.
En teniu, vosaltres, d'Alexa a casa?
Jo tinc una altra marca.
Jo en tinc una, però està a la capsa. Mama?
Oi, jo en tinc una.
Sí?
Sí.
Va,
que
sabem
una
del
mica
que parlem,
el que vol,
eh?
També. Sí.
Doncs per si algun oient no sap el que és, perquè, mira, doncs pot ser, eh?
Sí.
Es tracta d'un assistent virtual d'Amazon, una mena d'altaveu intel·ligent, no?, que, per exemple, li demanes que t'indiqui quin temps fa i t'ho diu amb la seva veu.
Sí.
Això sí, en castellà.
Ah, mira.
Val? Sí. Aquí el tema. Bones notícies per la llengua catalana, perquè Alexa s'està preparant per atendre les peticions en català.
Molt bé, ens agrada.
Estem contents, no? Sí. De fet, la multinacional del comerç electrònic ja hauria fet, no?, aquest primer pas per incorporar la llengua al seu sistema. En aquest cas, que sapigueu que el català sigui gairebé una realitat, Alexa, és gràcies al projecte AINA.
Sí.
Sí.
Aquest projecte, que el que pretén és garantir la supervivència i la competitivitat del català al món digital amb l'ajuda de la intel·ligència artificial i que, en concret, doncs, vol desenvolupar un sistema informàtic perquè el català estigui present en tot l'àmbit tecnològic. I mira, doncs em sembla molt bé.
Està molt bé.
I des d'aquí ho aplaudim.
Que passin allò pel Constitucional abans de fer-ho,
no fos cas. I res, com a petit detall, heu de saber que per fer-ho possible, doncs, el govern ja ha invertit uns 12 milions d'euros.
Déu-n'hi-do, quasi res.
Sí. A tot això també cal dir que el projecte AINA ja fa temps que està en marxa amb la col·laboració del Barcelona
Barcelona Supercomputing Center, i que el que està fent és elaborar doncs, un corpus textual i un model lingüístic perquè totes les empreses, en aquest cas tecnològiques, doncs, el puguin fer servir i incorporin el català als seus productes. Dit això, doncs, molt bones notícies pel català i esperem que aviat puguem dir allò de Alexa, posa'ns Radio Estel.
Correctament.
Exacte. En català, sobretot.
Sí.
I que ens digui alguna cosa com ara... Ara vaig, et poso la millor ràdio del país.
Ai.
Perfecte.
Ha quedat genial.
Acabarà sent així.
Encara bota la pilota,
sí. Sí.
Estem contents, doncs, amb aquesta notícia?
Home, i tant.
Molt. Seguim, va. Més cosetes, canviem radicalment de terç, perquè ara toca parlar del príncep Enrique, el fill de l'actual rei d'Anglaterra.
Ah, pensava que deies a Luis Enrique.
No, també és un príncep, eh? Sí. Bueno, ara l'ha destronat Messi. Bueno, i també parlarem de Meghan Markle, perquè, atenció, que si no en teníem prou amb el documental sobre la seva vida, que recordem que es diu Harry Meghan, i que està a Netflix i que parla doncs, una miqueta de tot el procés de formar part de la monarquia anglesa. L'heu vist, vosaltres?
No tot, però sí, una
no,
part.
No, no l'he vist.
Bé, doncs ara... Va i llancen un altre documental.
Mira.
Un altre?
Sí. Què us sembla?
I on l'han llançat? Explica'm.
Val. A Netflix, ho he dit, eh?
Ah, a Netflix.
No, de moment s'ha llançat el tràiler, val? Tràiler. Pel que fa al nou documental, doncs que sapigueu, com us deia, que Netflix ja ha llançat el tràiler d'aquesta nova sèrie documental, que del que parlarà serà d'aquells líders mundials inspiradors per ells, és a dir, per el príncep Enrique i per Meghan Markle. I res, ho faran al llarg de tota la història. És a dir, els líders mundials al llarg de tota la història. En aquest cas, la parella el que farà serà analitzar les figures que han pres decisions valentes. Jo crec que ho fan, no?, com a comparació amb el que han fet ells. I en un documental que heu de saber que s'estrenarà el proper 31 de desembre, per si no teniu plans el dia de Cap d'Any, doncs mira.
Ja ho tenim.
I que... És una mica random, no?, però...
Sí.
Jo diria que és una mica random.
Bé, i el títol el que sabem ja és que es diu Life to Lead, val? D'aquesta manera, la producció analitzarà les trajectòries de, per exemple, Jacinda Ardern, ho he pronunciat bé,
sí.
La primera ministra de Nova Zelanda, també hi sortirà la difunta jutgessa de la Cort Suprema dels Estats Units, val? També d'altres noms com Greta Thunberg, i l'expresident sud-africà Nelson Mandela. Té bona pinta.
Déu-n'hi-do.
Sí. I ja per acabar dir-vos doncs, que aquest projecte, aquest nou documental, del qual no se'n tenia constància fins al moment de l'avançament que ha fet Netflix, doncs s'emmarca una mica dins de l'acord que tenien els dos protagonistes amb Netflix per crear contingut propi. Un contracte que, per cert, va ser, podríem dir, la salvació quan van arribar als Estats Units. Val? Perquè si heu vist aquest documental, el primer que s'ha fet, sabeu que van renunciar a tots els fons directes d'ingressos de la Casa Reial Anglesa i sembla ser doncs, que ho van passar malament, però els ha ajudat molt aquest acord, no? Perquè alguns mitjans estatunidencs confirmen que deu rondar pels 100 milions d'euros per salvar-se econòmicament.
Sí.
Bé, no? I encara tinc més coses, eh?
Va.
Faig feina. Sí. Pregunta, va. I també pels oients de casa. Us agrada el foie?
M'encanta.
Sí. Oh.
Tot i que la manera de fer-lo...
Val, és el que anava a dir. Ja us salvo vosaltres perquè entenc que sou persones compromeses amb el planeta, amb el món animal, i el que no us deu agradar és de la manera que es fa.
Correcte.
Exacte. Però mengeu igualment.
Sí.
Va,
sí,
no cal que feu aquesta cara de pena.
És el que és, però vaja.
Sí. Bé, doncs no patiu perquè un dia més portem la solució, perquè el foie vegà és una realitat, val? Perquè si bé fa unes setmanes coneixíem la notícia que Carles III, val? El nou rei d'Anglaterra, ha prohibit que se serveixi foie d'ànec o oca al Buckingham Palace,
doncs
ara l'Ajuntament de Barcelona també fa unes setmanes que s'hi ha sumat.
Mira, tot plegat. De Carles a Colau. Molt
sí,
bé.
Però s'ha sumat que no hi hagi foie en els seus actes oficials.
Ah,
Només faltaria que prohibissin a les cases. Bé, en aquest cas ja sabeu que la manera en què s'elabora el producte doncs, fa molts anys que està al punt de mira i normal, perquè s'alimenta de manera forçada els ànecs i oques per aconseguir fetges hipertrofiats abans de sacrificar-los. Per tant, davant d'aquesta conscienciació per evitar-lo, cada vegada són més les opcions per menjar-ne sense fer mal a ningú, cosa que ens sembla molt bé. I una d'aquestes opcions la trobaríem al Carrefour, sense dir noms, perdoneu, sota el nom Boi Gras.
Ai,
val?
Boi.
Sí. I seria com un foie fet a partir d'atenció, proteïna de soja, miso, oli de tòfona, pols de xampinyons i sal marina.
Ah, mira.
Que bo.
Veus que bé, eh?
Sí.
L'haurem de provar.
No té mala pinta, eh?
No té mala pinta. Però, si no us agrada aquesta, doncs hi ha més opcions, no? També n'hi ha d'altres marques com la foie compassion, val? Que està fet amb cigrons, tomàquet sec, maicena, remolatge, oli d'oliva, verge extra... Bueno, moltíssims aliments, eh? Molt vegà. I també hi ha altres botigues veganes on podeu trobar el Hello Foie.
F-U-A-H.
Ah,
mira.
Amb F. Un producte que té un preu un 50% més barat que el foie d'origen animal i que molta atenció perquè està fet amb ingredients 100% vegetals, però sembla ser que tindria un gust idèntic al foie animal. Crec que em quedo amb aquesta.
Sí, podria ser.
No, perquè estàs...
A més, el preu també...
Acompanya, no?
Sí, eh?
No, i estàs menjant... Bueno... Fuà.
Sí,
no? Aquesta seria fuà. La notícia. I com sempre acabem amb una miqueta de música i avui la notícia musical ens la porten els Stay Homes.
Va, som-hi. If you see the bright side, que són bons, eh?
Sí, l'únic que jo crec que s'ha perdut una miqueta.
Sí?
I declaracions.
No per mi, eh? Crec que ja no se'n parla tant. Però bé.
Sí, és veritat. Sí. Això tens raó.
I és que el trio musical nascut arrel del confinament ja pot dir en veu alta que formarà part del cartell de la nova edició del Cabró Rock, un festival de música en català que enguany celebra la seva tercera edició a Vic els dies 16 i 17 de juny, i on també podem veure el grup Zoo, que juntament amb els Stay Homes doncs seran els caps de cartell del festival, eh? Poc es diu.
No anirà pas Leo Messi?
No.
Lo del Cabró Rock.
Que ben buscat, Joan. I res, també podrem gaudir en aquest festival de la música d'altres grups com els Amics de les Arts, Joan Deusà, Buós i Triquell, que es veu que és el segon finalista d'Eufòria, sí, que jo no ho he seguit.
Sí.
I això no és tot, perquè també hi podrem escoltar de Tietz o Tietz, ja no sé com es pronuncia.
De Tietz, no? Jo he dit
de Tietz,
tota la vida de Tietz. Amb dues maneres.
Bé, en tot cas, Tietz. I seran Sara Roy, també, i Làgrimes de Sangre. En total, heu de saber que seran 19 grups de música i un gran cap de cartell que encara no s'ha anunciat. Val? Per tant, quan el sapiguem us ho explicarem. De moment us deixo un dels temes més mítics de Stay Homes, aquest de Bright Side.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes? Jo sí. L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, cada dia som més les persones que reciclem els envasos d'abric, plàstic i metall al groc per generar nous materials i avançar cap a una economia circular. Per reciclar més i millor, els envasos d'abric, plàstic i metall al groc i avall. El futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residumbas.cat, Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda de nou, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en general en català. Avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui fem una pregunta, Joan, que crec que és de les preguntes amb més beef que he fet mai.
Més què?
Amb més polèmica, conflicte, controvertida...
Està bé, això.
Polaritzadora.
Polaritzadora?
Sí.
Perfecte.
I és... sobre els patinets elèctrics.
Ui!
Ui, ui.
Compte aquí, eh?
No ho enfoquem cap al debat de si ens agraden o no, que també...
sí?
Sinó cap a l'actualitat.
Val.
Ahir, l'ATM de Barcelona, l'autoritat del transport metropolità de la ciutat comtal, va instar els seus diferents operadors a prohibir l'entrada dels patinets elèctrics al transport públic. És a dir, metro, trens, autobusos, tramvies i estacions, d'acord?
Mm-hmm.
Serà temporal, durant els pròxims 6 mesos, fins que es redacti un reglament general i exhaustiu sobre l'ús dels patinets. A veure, més context.
Sí.
El passat novembre, no sé si te'n recordes, segurament sí,
sí,
un patinet elèctric es va cremar dins d'un tren de Rodalies a Sant Boi de Llobregat.
Sí, home, i tant.
Sí? Resultat, 5 ferits lleus, i sembla que el que podria haver-ho provocat és la bateria del patinet, d'acord?
Mm.
Aquí recau el perill, Joan, en el sobreescalfament de les mateixes bateries. De fet, segons dades del periòdico, els patinets elèctrics provoquen 2 incendis cada mes a Catalunya. T'agrada, que estudiï, Joan?
Sí, home, està molt bé. Dades.
Mira, de fet, deixa que doni pas al nostre primer expert del dia, que és Lluc Canals, el professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt bona tarda, Lluc. Tenim en Lluc?
Espera, el tornem a saludar. Lluc Canals, què tal? Bona tarda. Doncs no, sembla que no el tenim.
Doncs no passa res, seguim endavant i ja el recuperarem.
Vinga.
Llavors, la pregunta del dia. Hem de matar gent. Què en pensa de la prohibició temporal? D'acord?
Ah, hem demanat a gent. Hem de matar gent, dic.
Demanat a la gent.
Val.
Què en pensa, en primer lloc, de la prohibició temporal aquesta que estan fent, si els molesten aquest tipus de transport personal, que serien els patinets, i, per últim, els hem preguntat que, en el cas hipotètic que prohibeixin per sempre els patinets, què en pensen, d'acord?
Abans, però, d'escoltar la veu del poble.
Digue'm.
Em sembla que ja el tenim.
Tenim a Lluc Canals, professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt bona tarda, Lluc.
Hola, bon dia.
Per què són un perill, els patinets elèctrics?
Bueno, això de definir-los com a perill és una mica radical, diria. El que és perillós és no controlar com estan les bateries.
D'acord.
I potser també l'ús que faci el propietari del patinet.
Uh-huh.
Però tenim en compte que les bateries dels patinets són molt semblants a les que fan servir els mòbils, molt semblants a les que fan servir les tablets i els ordinadors portàtils. I la majoria de gent va amb una d'aquestes coses per sobre tan tranquil·lament.
Uh-huh.
O sigui que la diferència està una miqueta en la dimensió de la bateria. Jo no les definiria com una cosa perillosa per se, però sí que és veritat que tenen un risc com tota tecnologia.
Uh-huh. Com una bateria pot generar un incendi?
Bueno, la bateria pot cremar principalment per 2 motius. Un és perquè hi hagi un excés de temperatura al seu voltant, però això vol dir arribar més o menys a uns 90 graus, i aleshores es comença a autoescalfar ella mateixa i no hi ha manera de parar-la. I aleshores comença a cremar. I l'altra manera és que tingui un sobrevoltatge. I això passa, en essència, si l'estàs carregant i no tens cap eina de control sobre la càrrega, que normalment en tenen.
Uh-huh.
Aleshores, vull dir que, en principi, podem confiar en les bateries perquè les bateries estaran bé. L'altra possibilitat de que cremin és que els hi facis un cop tan fort que la trenquis. I aleshores també comencen a reaccionar els materials, els elements que hi ha dintre.
Uh-huh. Casos com el del novembre passat, no, que comentàvem abans, que va haver-hi un incendi a un tren de Rodalies de Sant Boi de Llobregat, es devia a que estava carregant la bateria? Pot ser aquest cas que iniciés l'incendi per algun motiu així?
No sé exactament quin va ser el motiu de l'incendi, si estava carregant, podria molt ben ser.
Uh-huh.
I si no, és que potser tenia alguna cosa malmesa en la pròpia bateria, eh?
Uh-huh.
Però tot ha de passar perquè primer passi alguna cosa que no hauria de passar.
Uh-huh.
Si no, a priori, les bateries no cremen espontàniament, igual que no et crema el telèfon, igual que no et crema la majoria de coses que van amb bateries.
Uh-huh. Lluc Canals, professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya, moltes gràcies per pujar a la caravana, explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Que vagi bé, també.
24 minuts que passen de les 3 de la tarda. Ara sí, anem a escoltar la veu del poble. No,
anem a escoltar la primera pregunta, que, si recordem, era: què en pensen d'aquesta prohibició temporal la gent del carrer?
A mi em sembla bé, posarà a prova i s'investigarà, no? Si realment si això té pot tenir conseqüències negatives o no. I després ja es farà la llei.
Ho trobo molt bé. Totes les precaucions són poques.
Jo opino el mateix, és a dir, que per comprovar a veure què és el que passa has de tenir un període així com d'espera. Per tant, prohibir-ho, vull dir, està bé, perquè si no pot tornar a passar.
Però si exploten això, quan és perillós.
Volem ciutats sostenibles, el patinet és un membre d'ells. No, trobaria que s'ha de buscar un encaix.
Pues a mi sembla perfecte, pues perquè molesten molt, perquè la gent no té cura, donen cop, no avisen, fan caure...
O sigui, que vostè els prohibiria, eh?
Jo sí, cada dia agafo el tren, llavors, clar, entre els que el posen allà, el que el posa sota no t'avisa i et dona els peus. Pues clar, tot això... Per això els prohibiria, eh? I la gent és tothom amb educació i amb cura, no. Com a Tòquio, que tot és se t'ho fan ben fet, que ja viu el meu fill, però aquí, fora.
I a mi jo tinc una pregunta al respecte.
Digues.
Si tu vas amb patinet elèctric per la ciutat, per què uses el transport, si ja el tens?
Ara t'explicaré, perquè hi ha molts casos.
Val.
De fet, hi ha gent que viu lluny del transport públic, que ja veuràs, després t'ensenyaré una dona que ens ho explica.
Podria dir el mateix de les bicicletes.
Sí, hi havia gent que també ho comparava amb bicicletes.
Hi ha gent que puja la bicicleta al metro. Cosa més absurda no he vist mai.
Sí,
deixa'm-ho
sí.
dir,
Ah, bueno.
No, cadascú és com és.
Coses més absurdes.
No passa res.
No passa res.
No passa res.
Ja ho has sentit, en Lluc Canals ens ha comentat doncs, que hem de fer un bonus de les bateries. I ara arriba la segona pregunta, que era una pregunta molt clau, que és, molesten aquest tipus de patinets?
Em molesten més a la cera que al transport públic.
Sí, per la via pública, però és que m'ho trobo amb diferents tipus de transports. Amb bicis també, vull dir, gent que fa bastantes imprudències.
Uau, a veure, jo és que condueixo molt. Llavors, clar, jo amb el cotxe el que tinc és el problema dels cruces, no amb els patinets.
Per a una ciutat com ara Barcelona, jo no crec que sigui normal. Jo sabia si és fora, que és un poble petit, per aquí, que passen els cotxes, la gent, i ho trobo una mica... perillós. Jo sóc gran i vaig amb molt cuidado. I si te dona una trompada, te quedes ahí fet un... No vull pensar-ho.
Millor que no ho pensem.
No, si te dona una trompada...
Exacte, millor no pensar-ho. I passem a la pregunta final. Ja t'he dit que tot el tema era bastant polaritzat, eh?
Sí.
Doncs ja ho estàs observant. Hi ha gent molt a favor i hi ha gent molt en contra. Però què passaria si ho prohibissin finalment per sempre?
Definitivament, eh?
Què en pensaria la gent?
Crec que no hi ha tants accidents com per prohibir-ho, que és pràctic que quan fas un recorregut més llarg.
No, a veure, no m'agradaria que ho prohibira.
T'hauria de mirar un punt mig. En totes les normatives jo crec que a vegades es peca de ser massa generalista. O sigui, jo estaria a favor, però crec que hi hauria alguna clàusula que permetés una mica de marge de maniobra d'algú i que hi hagués algunes excepcions.
I això diria que tindria que posar massa a porta pública.
No pots ser tan penalista, no? Llavors no pots penalitzar l'ús del patinet, sinó que has d'anar fent aquests estudis descontrolats i a poc pues, anar iterant, no? Una mica la solució. No crec que sigui... És un tema molt radical el que planteges i no sé si al final si es fa, jo no ho veig gaire viable, no? A més, que hi ha molta cultura del patinet, vull dir que ara afectes a moltes rutines, no?
Afectes a moltes rutines.
Cultura del patinet.
Sí.
Està bé,
doncs
això.
Recordem que aquest home és conductor i diu que el molesten en encreuaments, eh?
Sí.
Però sí, ha donat detalls d'aquest. I ara, Joan...
Ai...
Deixa que doni pas al...
El bonus track.
Hola, Doc.
Sí, totalment.
Regressa al futuro.
Sí.
Ja el tenim aquí.
Era no patins, no?
Sí.
Però un skate.
Era un skate que volava.
Sí.
Molt
atents i molt atentes, perquè ara escoltarem a una dona que usa el patinet elèctric cada dia, d'acord? De fet, quan la vaig veure aturada amb el patinet al costat, vaig córrer cap a ella per aconseguir un tall.
Missió de...
Reportera intrèpida corrents pel mig de Sants Estació.
Està molt bé, això.
Perquè la gran majoria de persones que veien patinet doncs eren, evidentment, imparables. Ja m'enteneu, no? Vull dir, al final, ui, se'n van.
Com?
No les atrapava. Ui!
Ah, val.
Sona una mica així. Escoltem aquesta dona. Què en pensa de tot plegat?
Pues que no és normal que utilitzem el patinet per anar a la feina. Aleshores, hi ha moments que necessita... Jo visc a Cubelles i treballo a Barcelona. Fins a arribar a l'estació tinc 25 minuts. Jo surto de casa meva a les 7:20 del matí i visc a un carrer, a un camí que és tot fosc. Jo no puc anar-me amb una altra cosa que no sigui el patinet. Amb la qual cosa, vull dir, estem demanant de que s'estalviï, que no agafem cotxes i de més, i ara per una altra part ens volen prohibir això. Vull dir, no és algo lògic. Que agafin i que prohibeixin el que tu carreguis el patinet al tren, ho trobo perfecte, perquè és aquest el problema en principi que hi ha, vale? Però que et prohibeixin el que tu puguis mobilitzar amb un vehicle no és normal.
Déu-n'hi-do com ha carregat.
Sí.
Està molt bé.
Ha agafat empenta, no?
El patinet no l'ha carregat?
No, el patinet ja el porta carregat.
Però ella ha carregat.
Aquella dona se l'ha vist preparada. Eh?
Està molt bé.
I ara en parlem amb la segona experta del dia, que és Gina Montesinos, secretària de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Molt bona tarda, Gina.
Hola, bona tarda.
Com funcionarà aquesta aturada? I a partir de quan ja no podrem pujar els patinets al transport públic?
Bé, en principi sembla que ens ho han demanat ja de cara aquests primers 6 mesos de l'any que ve, de l'any vinent, en principi perquè volen fer bé la investigació i veurem si finalment si el tenen tots els operadors o com ho acaben aplicant del tot.
Perquè, Gina, en concret l'aturada, o sigui la prohibició, és per fer una investigació?
En principi seria per intentar trobar exactament quines causes d'estat i trobar també, esperem, no, l'ordenança per poder tenir com un marc legal on emparar tot això. Que a la llarga pugui acabar allargant-se, això és un tema que ens preocupa.
Hola, Gina, què tal? Bona tarda. Mira, jo et volia preguntar si es preveu d'alguna manera que sigui una mesura que es quedi ja implementada per sempre.
Nosaltres esperem que no. És a dir, ens fa por que pugui passar això, però esperem que no, ja que al final el que estàs, si prohibim els patinets al transport públic, el que estem prohibint és, en molts casos, una intermodalitat molt necessària en la mobilitat ocupacional.
El patinet, d'alguna manera, pot arribar a ser perillós dins del transport públic?
Quan explotaven els mòbils podien arribar a ser perillosos tenir-los dins del transport públic o en un avió o, les bicicletes o hi ha molts aparells avui dia que funcionen amb bateries. Sí que hi ha hagut accidents, s'han d'investigar perquè és una situació greu, però clar, el perill el tenim amb qualsevol aparell electrònic al final, si ens posem més papistes que el papa.
Gina Montesinos, secretària de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, moltíssimes gràcies per pujar a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Gina. Un minut i mig que passa de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina.
A tu, Joan.
Anem a publicitat i de seguida obrim plana de Crònica Negra a la caravana. Fins ara.
Ràdio Estel.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Bon Nadal! Canviadors de cromos.
Bon Nadal, jugadores de petanca de Sant Andreu.
Lletraferits de biblioteques.
Bon Nadal.
Bon Nadal, infants dels casals.
Artesans de Gràcia.
Músics de carrer.
Ei, nedadores d'hivern de la Barceloneta.
Bon Nadal.
Bon Nadal, Barcelona.
Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. Una tribu de benvinguts que fa ràdio. Crims, o gairebé.
Vinga, va, com cada dimarts en aquest programa parlem de Crònica Negra. Avui, per explicar-nos un nou cas, ens hi acompanya Xavier Álvarez Llevaria, criminòleg i analista de la conducta i el perfil criminal per la Universitat de Barcelona. També és escriptor de novel·la policíaca i criminal i professor de diferents màsters universitaris, on explica precisament això, el comportament criminal i què cal tenir en compte per analitzar la seva conducta antisocial. Xavier, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Abans, però, com sempre, Núria Ros, per obrir el cas, posa'ns en antecedents.
Theodore Robert Bundy, o més conegut com a Ted Bundy, va ser un prolífic assassí nascut als Estats Units a la dècada dels 70. El seu cas va marcar un abans i un després en la conceptualització dels anomenats assassinats en sèrie. Va ser l'autor, atenció, de més de 30 assassinats, però en el seu moment es va estudiar la possibilitat de que en realitat n'hagués realitzat més de 100. Les seves víctimes sempre van ser noies joves a les que ell manipulava, enganyava i seduïa abans de robar-los la vida. Perquè això sí que ho tenia. Era un seductor que, tot i ser un dels homes més brutals dels Estats Units, va ser capaç, gràcies al seu atractiu i poder de seducció, d'arribar a tenir autèntiques fans que li enviaven cartes i que omplia la sala del jutjat. Ted Bundy va acabar els seus dies al corredor de la mort de l'estat de Florida, on va ser condemnat a la pena de mort per cadira elèctrica a l'edat dels 42 anys. És per això que avui en Xavier ens parlarà del que podríem dir que és un dels serial killer més conegut dels Estats Units i del que s'han fet llibres, sèries i pel·lícules.
Gràcies, Núria. I ara, si entrem de ple en el cas, Xavier, abans em comentaves que fins i tot, ara ho deia Núria, se n'han fet llibres, sèries, pel·lícules, fins i tot hi ha una sèrie de Netflix, eh?
Sí, ara actualment hi ha dues sèries, que sempre és el que fan habitualment, que és la True Crime, que és les cintes de Ted Bundy, i després està l'altra, diguéssim, una que és més cinèfila, que és Extremadamente cruel, malvado y perverso. I és més, diguéssim, Hollywood, no?
Xavier, jo sempre em pregunto, en casos com aquest, sempre que surten sèries documentals, si això va bé perquè explica el cas o si això pot promoure d'alguna manera que hi hagi algú que se'n vulgui copiar.
De fet, hi ha una mica llegenda, que és l'anomenat assassí en sèrie copycat, que és aquell que copia altres assassins en sèrie, i a vegades pues, tens la sort de poder parlar amb agents de l'FBI sobre en congressos, i ells te diuen que això és llegenda urbana, que realment no existeixen assassins en sèrie que copiïn altres.
Val.
I cadascú, diguéssim, en tot cas, qui imita és més Hollywood.
Val. Dit això, va, ara sí, entrem de ple en el cas. Mm-hmm. En quin moment històric es dona tot plegat?
Bueno, hem de tenir en compte que aquest succés, Ted Bundy, apareix en un moment històric dels anys 70, que és un moment convuls, on hi ha una inflació econòmica, la guerra al Vietnam, el cas Watergate, que es vindria una pèrdua, diguéssim, de valors envers la política, que, a més, tot això fa mancar la confiança en l'entorn, que ja venia arrossegat de la guerra de Vietnam, també. I en tot aquest conflicte apareix una situació de criminalitat molt augmentada. Com ja he dit, era un augment preocupant dels crims al carrer, amb un augment de fins al 130%. Assassinats havien augmentat un 62% i les violacions un 116%, que és una passada.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do,
sí, sí.
És molt. Llavors, també, la inseguretat, que era objectiva i palpable, era punta de llança també per molts polítics a l'hora de fer campanya, no? Richard Nixon va ser un d'aquells que va dir que prometia erradicar aquesta violència de les ciutats. Que després, bueno, ell mateix, la seva política, va esdevenir un gran conflicte també social.
Tu que ets apuntes cap a l'anàlisi de comportaments, això és així sempre? És a dir, si hi ha una crisi social, puja la delinqüència?
Bueno, en tot cas, si hi ha el que en diuen una crisi de valors. Si hi ha una crisi de valors generalitzada, llavors, diguéssim que és una atracció per les conductes més criminals. No? Si, per exemple, tens un territori on les lleis són ben laxes o hi ha menys cobertura a nivell de seguretat, doncs afloreixen certes conductes. Val? En els països que són més restrictius, hi ha fets delictius que no succeeixen.
Val.
Llavors, potser és un moment de laxitud, no?, de la societat, en què poden aflorar certes conductes més agressives.
Aquest és un moment en el que passa als Estats Units i apareix una figura que es diu Ted Bundy.
Clar, molts atribuïen que era una mica caldo de cultiu, no? Deia, ostres, en una situació com aquesta, com no sorgir una persona amb aquesta personalitat, que potser no estava ben relacionada, però ja venia a col·lació dir-ho, no? Llavors, jo crec que potser el millor és simplement començar per qui era aquesta persona, no? Qui era Ted Bundy.
Va, doncs som-hi. Qui era Ted Bundy?
Bueno, pues Ted Bundy, Theodore Robert Bundy, com de començament, va néixer a l'estat de Vermont el 24 de novembre del 46. Tenia entre 28 i 32 anys quan va començar a cometre els assassinats, o, cuidado, fins que, diguéssim, li van començar a penjar o a detectar aquests assassinats.
Val.
Una cosa, estem parlant de 36 casos confessos, però, com dèiem al començament, es valorava que podia haver un centenar de víctimes.
Déu-n'hi-do, és moltíssim, això.
És moltíssim, però és que era molt prolífic aquest agressor. És a dir, sempre que detectes, per exemple, el primer homicidi que va cometre, va ser exitós, i que l'explicarem més endavant. Quan un agressor realitza una acció tan exitosa, el primer que has de pensar és dir, d'on estan les temptatives fracassades?
Clar.
Tu, quan aprens a fer una cosa, quan la fas per primera vegada a la teva vida, segurament no la fas bé. Necessites, diguéssim, un escenari de pràctica per adquirir aquesta practicitat i aquesta experiència per tornar a cometre el fet. Doncs sempre dius, escolta, on estan aquestes tentatives, no? Segurament hi havia moltes més que se'ns van escapar.
I entenc que si va cometre tants casos, recordem que podria haver rondat el centenar de sí, casos, tot i que se n'han comptabilitzat...
Sí, 36.
De forma...
36.
Entro que suposo que hi entra en tot plegat també la impunitat, no? El veure que cometre un delicte està quedant impune, no?
Per la seva part, vols dir, per l'agressor.
Sí,
clar, això és un element estimulador, és una mica un reforçador, en què també als assassins en sèrie els hi passa una cosa també, que és que ells imaginen potser una agressió bastant idealitzada i quan la cometen no arriben a satisfer allò que els ha mogut a fer-ho. Llavors, això què genera? Una frustració.
Val.
I la frustració en què es tradueix al final? Pues amb ràbia, amb ira... I qui té la culpa? La té ell, que ho ha organitzat malament, l'agressió? No, la té la víctima. Llavors retorna sempre amb una mica més de càrrega emocional.
Wow.
Doncs, continuàvem el fil, ell va cometre una sèrie d'assassinats quan tenia 28-32 anys, va ser sentit a morir a la cadira elèctrica, com deien, al 89, amb 42 anys, actualment tindria uns 76 anys, tindria un vellet interessant aquí, si hagués acceptat el tracte de la cadena perpètua, que el va rebutjar, se la va jugar i va perdre. Es va criar amb els seus avis, amb els avis materns, amb una mare soltera. Hem de contextualitzar no només l'escenari polític del moment, sinó el fet que ell va ser criat per una mare soltera que ja en aquella època era complicat. Val? De fet, alguns autors que van seguir el cas deien que els avis van fer una mica de pares i la mare com si fos una germana, no?
Val.
El seu pare deien que estava vinculat a algú de l'exèrcit i temps després la seva mare va tornar a juntar amb un altre home que va adoptar el seu cognom.
Val.
Es va mudar a Tacoma, a l'est de l'estat de Washington, als Estats Units, on va passar la major part de la seva infantesa, una part molt important, que és la part psicoemocional de desenvolupament del noi, i cal entendre que les persones que al seu voltant que parlaven d'ell, també en documentals, l'atribuïen com un nen amb certa inseguretat, que no sabia fer res, que no es relacionava bé, que la seva forma de comportar-se era inadequada, val? És a dir, no tenia cap característica destacable. No era bo ni en esports, no era un bon estudiant... No era... Però, en canvi, sí que es vislumbrava la seva grandiloquència i la seva capacitat de conducta socialitzada. Val? Era capaç de tindre unes habilitats socials per sobre de la mitja. Val? Aquest discurs, que més endavant veurem que també era l'eina preferida del seu modus operandi.
Val.
Sí? Com deia, era una persona sense cap mena de talent i amb problemes a la parla. El que això li havia comportat burles quan era petit i un distanciament de la gent. Sempre hem de recordar que a vegades, en agressors sobretot molt violents, les carències i les ferides que es produeixen a la infantesa són les cicatrius de l'edat adulta. Això es passa a tots, eh?
Sí, eh?
Tots.
Val.
Tots quan tenim complexos així a l'edat de la infància, quan creixem a adult, sempre hi ha una petita cicatriu val, que ens persegueix una miqueta. Clar. Quan potser no te cries amb la capacitat de gestió social, de gestionar aquest tipus de petits traumes, això... Pues, se poden ancorar en la teva vida, no? Llavors, pues, funciones una mica sota sotracs, que és el que li passava una mica amb ell, no? Que venia enterrarit. Va ser estudiant de psicologia.
Mira'l.
Va estudiar a l'Universitat de Washington.
No ho hauria dit mai, un assassí en sèrie que estudia psicologia.
Escolta, segurament li anava molt bé per conèixer si mateix, no? I veure una mica com era per dintre.
Sí.
En allà va conèixer una part important de la seva vida, que era la seva primera xicota, que era la Diane Marjorie Jane Edwards. Aquesta noia li va marcar molt perquè per Ted Bundy era segurament... Era una persona, Ted Bundy, que tenia un sentiment d'ego molt pujat, que volia estar en el món de la política, que volia el tema dels diners, li agradava molt, que en definitiva tot es tradueix amb una única paraula, que és poder. Aquesta noia representava per ell el que més desitjava, que era una noia elegant, amb formes, amb pares acomodats, val? I això el va marcar molt quan ella el va acabar deixant. Uh-huh. Ell va passar-se després a fer dret, no va poder entrar a la universitat perquè realment no era un bon estudiant, era un grandiloquent, però no era un bon estudiant. Allò li va afectar moralment i al final va detirar la seva relació amb aquesta noia i ho va deixar. Ell mai va superar, diuen, aquesta relació. De fet, és curiós perquè moltes de les víctimes del moment s'assemblaven en aquesta noia.
Déu-n'hi-do.
Val?
Déu-n'hi-do.
Estem parlant d'un trauma també que està arrossegat.
I ens estàs parlant, Xavier, de ens parlaves abans de petites cicatrius de la infància, sí, que sempre ens queden allà, no?, infantesa, sí. I ens estàs parlant tota l'estona d'això, de cicatrius, sí, que marquen, sí, qui, exacte, serà Ted Bundy després.
Correcte, la teva personalitat. Uh-huh. De fet, és molt significatiu aquesta noia en la seva vida. I què fa Ted Bundy? Pues, genera una espècie de dolor. Va haver algun retorn amb aquesta relació, però mai va arribar. I ell sempre va tindre una gran pena o potser animadversió, perquè la fractura d'aquesta relació és un element motivador del que va fer, que també en parlaré una mica més endavant. Bundy va estar vinculat, durant un període de la seva vida, a la vida política. Uh-huh. Curiós, perquè hi ha un dels millors o un dels grans experts en psicopatia, que és Robert Herr, que en una entrevista que li van fer va dir que la política era l'entorn quasi idoni per la gent que tenia un trastorn psicopàtic. Per què? Pues perquè la mentida, la falsedat, la buidor, tot això, la manca d'empatia, és un escenari on la política, aquesta persona es podia moure amb més, diguéssim, comoditat. No és que hagi de ser així, però ella atribuïa que era un escenari bastant idoni.
Mira, t'ho volia preguntar després, Xavi, però aprofito el benentès per preguntar-t'ho ara. Em parlaves de trastorn psicopàtic. Ted Bundy tenia alguna espècie de trastorn?
Sí, bueno, van determinar un trastorn psicopàtic. Va haver una doctora que el va analitzar, que era una biòloga de nom... espera, que ho he apuntat per no oblidar-m'ho.
Sí, no, i si no, ja hi arribarem. Sí. Volia aprofitar la benentesa, vale, per preguntar-ho, però ja hi arribarem.
Sí, ja hi arribarem, correcte. Aquesta doctora, el que va estudiar, era experta en el tema de la biologia violenta en els homes. Uh-huh. I el que va dir és que segurament Ted Bundy va tindre algun problema, algun tipus de tumor o algo que li va afectar el lòbul frontal, que és el lòbul de les emocions, i que per això potser tenia aquest tipus de conducta. Altres hi tenen a dir, escolta, té un diagnòstic, té una psicopatia, val? Que és això, aquesta manca d'empatia, sobretot caracteritzada. Val? Tot i així, encara que fos diagnosticada com a psicopatia, no és cap atenuant pel que va fer, evidentment. Sí?
Més tard va entrar, però, a la facultat de Dret, després de Psicologia.
Sí, sí. Allà va acabar entrant, no va acabar. De fet, quan va anar a judici, ell anava com a estudiant, quan va defensar a si mateix dintre el judici, que va renunciar a la seva defensa jurídica de l'advocat i es va defensar a si mateix. Després d'aquests estudis acadèmics i que va provocar la ruptura de la seva nòvia, va tindre altres relacions. Una va ser Elizabeth Kendall, que era mare soltera amb una nena, que també és curiós, mare soltera amb una nena, que potser es pregunta, ostres, com és que Elizabeth no la va matar mai? No li va fer res? Per què va conviure amb aquesta noia? Clar, especules i veus una repetició, no? Una repetició de patrons.
Un patró, sí, sí.
Vull dir, les víctimes eren semblants a la seva exparella, que havia causat un fort trauma, i, en canvi, la dona amb la que convivia ell, curiosament, era una mare soltera, que era el reflex de la seva mare, que també era mare soltera. Llavors, potser aquí hi havia un vincle que, ho diem gratuïtament, però un vincle emocional cap a aquella noia, no? I va ser... De fet, ella va ser una de les persones... Bueno, va ser la persona que va aixecar una mica... perdó, la llebre, trucant a la policia per comunicar que Ted Bundy s'assemblava al reportatge, al retrat robot que hi havia en aquell moment que estaven buscant-lo.
Déu-n'hi-do.
Val? Vull dir, no li va sortir gaire bé. L'altra relació que va ser la Caroline Bond, qui va estar amb ell com va estar a la presó, i va protagonitzar una escena molt, molt esperpèntica, que és el Ted Bundy li va demanar matrimoni enmig del judici, i ella va acceptar. Amb ella va tindre una filla.
Déu-n'hi-do.
Quan va sortir tota la llum, i el van condemnar, el que va fer aquesta noia va ser deixar-lo, evidentment, no? Llavors tenim una filla de Ted Bundy que corre pel món.
I ara sí, entrem en una de les preguntes que ens fem tots quan ens expliquen un cas d'aquestes característiques. Per què matava Ted Bundy? Xavier, ens explicaves una mica això, eh? els traumes que havia patit Ted Bundy al llarg de la seva vida no havien estat processats, diguem-ho així,
sí, d'alguna manera. Sí, no havien estat ben integrats. No havien tingut el recurs social, segurament, per integrar això.
I això l'arriba a portar?
Bueno, no sé quan tens una infantesa així, tu tens que arribar a matar. Hi ha una sèrie de circumstàncies que han de conviure perquè això es doni, no? Llavors, en el seu cas, segurament, podria ser que fos aquesta inhabilitat familiar, aquesta soledat social amb el seu entorn i aquesta, potser, fractura emocional amb aquesta noia, el que li va provocar a fer això. De fet, un dels més motivadors, que és molt important, la motivació era d'agredir no només sexualment, sinó en termes d'homicidi, creuen que, com he dit abans, no era casual la semblança de les víctimes amb aquesta noia. I que, possiblement, producte d'aquesta grandíssima frustració, Ted Bundy la desplaçava, i és el que se'n diu, en aquest cas, ira desplaçada, desplaçar aquesta ira cap a altres noies que no eren aquesta... Que sempre penses, ostres, i per què no va anar directament i va acabar amb la vida d'aquesta noia? Bueno, potser no la tenia idealitzada i potser no s'atrevia, cosa que amb altres que no coneixia, sí, sí que ho feia. Tot i que ell, en unes declaracions, va dir que era per causa de la mare. Que quan actuava ho feia en contra de la mare.
Per tant, culpabilitzava la seva mare de tot plegat.
Sí, sempre hi ha un fort element culpabilitzador dels pares o dels factors de quan ets més petit.
Com matava Ted Bundy?
Ted Bundy, seu modus operandi, que no era excessivament elaborat, però sí eficaç, i al final és el que compta, que sigui eficaç. El que va fer en el seu primer crim és colar-se a casa d'un estudiant i en allà la va golpejar amb una barra de ferro i després la va vexar sexualment, la va penetrar amb una pota d'un llit, bueno, fins a deixar-la bastant malmesa. La noia va sobreviure, per això possiblement és un dels primers casos que va cometre, però va quedar amb una lesió cerebral permanent, aquesta noia.
Estem parlant d'una violència extrema.
Totalment, totalment desfermada, és a dir, molt lluny del que se'n diu la violència instrumental, que és la justa necessària per cometre el fet delictiu que tu vols. Quan ja defuig aquesta violència, de la violència instrumental, de la que és necessària per cometre el fet, ja estem parlant d'una violència sàdica.
És allò que hem escoltat en algun judici que es diu ensenyamiento, és això?
Total.
Sí, eh?
Per això se li determina que és un assassinat. La diferència entre homicidi i assassinat, un dels factors que han de succeir és que hi hagi un acarnissament. Val? I en aquest cas, evidentment, que n'hi havia. Després d'això, Ted Bundy va canviar una mica el modus, que és el que se'n diu una evolució del modus operandi. El modus operandi són una sèrie d'accions que tu realitzes per arribar a la víctima, agredir i fugir sense ser detingut. Va presentar una evolució que és... va començar a utilitzar l'engany. I una arma molt poderosa, que era la seducció. Perquè el tio, com era un grandiloquent i era una persona amb moltes capacitats socials, era capaç de treure una persona. I a més, físicament, el tio era guapot. Què utilitzava? Doncs la mentida. La mentida. S'enguixava un braç, me'l matia un braç, li demanava a una noia que l'ajudés a carregar coses en el cotxe, que portava un escarbat, un Volkswagen, i quan estaven allà i l'ajudava, la golpejava i la fotia dintre del cotxe i se l'enduia.
Déu-n'hi-do.
Aquest modus operandi va ser copiat amb una pel·lícula, que va ser Silenci dels anyells,
sí, senyor.
Se'n recordem,
sí, senyor.
Que el famós Buffalo Bill li diu a la filla del senador, ajuda'm a pujar l'ascensor, el sofà a dintre de la furgoneta, que tingui el braç enguixat. Doncs ho van copiar d'aquí.
I allò que dèiem de Hollywood, eh?
Total, total. De fet, aquest, com a nota curiosa, aquest assassí en sèrie de la pel·lícula és la construcció de tres assassins en sèrie. Que, sí, que és Ted Bundy, que és Ed Gein i que és Gary Heidick. De fet, Ed Gein, que és un assassí en sèrie dels anys 60, aquest va ser terrible, terrible. Era un enterrador que agredia sexualment a persones... Bueno, desenterrava les seves víctimes, li treia la pell, forrava mobles... Vull dir, era espectacular, espectacular. Un trastorn mental molt important.
Després de tots aquests assassinats, ho comentaves al principi, Xavier, que Ted Bundy és arrestat, finalment.
Sí. Un dels motius dels seus arrests, efectivament, com deia al començament, que era la Elizabeth Kendall, que va ser qui va trucar a la policia després de veure un dels retrats d'un robot que va fer una de les víctimes vives a televisió. No s'ha de menys tenir la feina de la policia, perquè va identificar vehicle, va fer retrats robots molt exactes, van recollir moltes empremtes, moltes proves... Però, diguéssim que una de les coses que queda històricament és aquella trucada que va fer la Liz per denunciar a Ted Bundy.
Et preguntava abans per l'estat mental de Ted Bundy i quina importància en té en tot plegat.
Pues mira, era el que dèiem, que dèiem, que la Dorothy Lewis, que va ser la psiquiatra, una psiquiatra de Yale especialitzada amb la química d'homes violents, va realitzar diverses proves neurològiques amb Ted Bundy i va ser qui va concloure que era un maniat depressiu i que fins i tot podia haver tingut algun tipus, com deia abans, de malaltia mental o algun tipus de tumor que hagués afectat el lòbul frontal, que és, diguéssim, el lòbul que regula les emocions.
L'emoció, eh?
Sí, sí. Mm. Potser jo diria que de totes les frases o de totes les persones que van determinar què li passava o què tenien coincidit amb Bundy, jo em quedaria amb la de Robert Ressler. Uh-huh. Robert Ressler, tenint en compte que és un agent de l'FBI, que és el creador, un dels creadors de la unitat d'anàlisi de conducta de l'FBI, de l'època, i va ser d'una frase que la premsa que va interpretar molt malament l'encant personal de Ted Bundy, perquè no era un Rodolfo Valentino de serial killers, sinó que era un brutal i sàdic pervertit. Uh-huh. Ell argumentava molt el tema de que era un consumidor compulsiu de pornografia i dintre de la seva malaltia ell deia que culpa d'això era de la pornografia, de la visió de la pornografia. Tindre en compte que una cosa que va fer Ted Bundy i que és molt important destacar és que va ser un serial killer, però que aquesta etiqueta com a serial killer no existia fins al moment. De fet, va ser el any 70 quan el FBI, estudiant els casos que tenia repartits pel territori, va dir, escolta, espera, és que sembla que tenim un fotim d'assassinats que poden estar ocasionats per la mateixa persona. Llavors va aparèixer, que si alguns d'aquí han vist la sèrie aquesta famosa de Mindhunter que corre per Netflix, que són els inicis d'aquesta unitat, doncs allà van començar a crear aquest acunyament d'aquesta denominació de serial killer, que són aquelles persones que maten en diferents moments del temps a més de dues persones, víctimes diferents, val? Amb un període de refredament entre fet i fet. Val? Llavors, és aquesta unitat nova que apareixia i que Ted Bundy va tindre molt a veure amb aquesta aparició.
Clar, Xavi, quan em dius hi havia una sèrie d'assassinats que comencem a veure la gent de l'FBI que estan relacionats entre si o que podrien estar comesos per la mateixa persona, com ho sabem, això? Quines eines tenim a l'abast per saber que 2, 3, 5, 36 assassinats poden estar comesos per la mateixa persona?
Mira, hi ha elements molt importants. El primer és observar quina és la victimologia. Perquè a vegades la selecció de la víctima no és aleatòria, ni és casual, sinó que és buscada. Ted Bundy i les seves víctimes deien, ostres, que quasi són unes rèpliques d'una de l'altra, noies molt joves, algunes universitàries, no és que mateix universitàries, és que per anar a buscar aquest tipus de perfil de noia s'anava a aquells centres que ell sabia que n'hi havia. I com ell s'havia mogut en tots universitaris, i era més fàcil camuflar-se per allà. Era molt més senzill. Evidentment, quan parles dels pedòfils, els pedòfils no se'n van a un geriàtric a buscar, sinó que se'n van a escenaris on hi ha aquest tipus de víctimes. Correcte? Llavors, també, què tens en compte? Tens en compte només la victimologia, sinó l'escena del crim. Quina és la tria de l'escena del crim? És aleatòria o és buscada? Quan analitzes molts casos, te n'adones que hi ha tres elements que orbiten al voltant, que són l'escena, el moment i el lloc, també. ¿Vale? És a dir, el lloc seria l'escena, la víctima i el moment que trien. Ja sigui per la nit, pel dia, tot això orbita i és fortament arraigat en la conducta de l'agressor. I la motivació, molt important. Què motiva? Evidentment podem pensar, la motivació de Bundy era sexual. Per què? Perquè els estudis, la literatura ens diuen que el percentatge més elevat de motivació en agressors homicides és sexual. Però no ens equivoquem, no sempre el sexe, no sempre la penetració és una motivació sexual. Ted Bundy, la motivació, encara que diguem penetrava, les violava, el que sigui, l'excés de vexació i de violència ens ve a dir que era algo més que una conducta sexual normal, sinó que hi havia alguna cosa més, que potser la motivació era danyar en aquella persona per un tipus de venjança.
I finalment ens queda un minutet, però Xavier, ja t'hi acostumaràs, perquè jo sempre pregunto el mateix. Sí. Un cas com aquest es pot prevenir?
Buf!
Jardí, eh?
Clar, això és complicat. És complicat. Sí que és veritat que hi ha un estudiós, que és el doctor Robert Pincus, que va parlar, va fer una teoria, és la teoria de la tria de l'amor, no? Que en diu la teoria de la tria de Pincus, que diu que els agressors violents són persones que potser en la infantesa es poden detectar perquè hi ha certes característiques que es repeteixen, no? Per exemple, pateixen aneurosis, que fan pipí al llit, que és un problema, que tenen traces de piromania, manca de control dels impulsos, i després una manca d'empatia, no? Quan danyen animals. Hi ha una sèrie de característiques que podrien donar a entendre que hi ha unes conductes que comencen a aparèixer i que són preocupants. Val? Però, com tu dius, ostres, ens agradaria tindre una miqueta una bola de vidre.
Xavier Álvarez, llevaria criminòleg i analista en la conducta i el perfil criminal i escriptor de novel·la policíaca i criminal. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana. Que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies.